Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Està en marxa a aquesta hora la junta directiva del Barça, una junta amb temes molt importants, sobre la taula, molt importants. L'espai Barça s'ha d'acabar de tancar i definir les condicions del finançament. Toca actualitzar-se també sobre la situació econòmica, que continua sent molt delicada, i s'han de prendre decisions per, entre d'altres coses, tenir marge per poder maniobrar el proper mercat d'estiu, i segur que es toca també el cas Negreira, del que es vol informar, com hem comentat, via carta al soci. Hi ha també la intenció de fer una roda de premsa per part del president Laporta sobre el tema, que apunta el dia 12 d'abril. Així que atents al que es cou en aquesta junta directiva del Barça que està en marxa. De seguida estem al Camp Nou, està allà l'Helena Condis. Atenció, que avui tenim gran protagonista a dos dies del Girona Espanyol. Partit apassionant aquest dissabte a Montilivi. Després truquem, hem quedat amb un dels jugadors més talentosos i importants del Girona aquesta temporada, Rodrigo Riquelme, jugador que, com sabeu, està cedit per l'Atlètic de Madrid, per tant li haurem de preguntar, entre moltes d'altres coses, també pel seu futur. Ja tenim el Barça femení novament a les semifinals de la Champions. Es va desfer de la Roma ahir sense problemes, 5-1, amb més de 54.000 espectadors a les graderies del Camp Nou. Una xifra rècord aquesta temporada a la Champions. Avui el Barça coneixerà el que serà el seu rival en semifinals. Sortirà del Chelsea Olympique de Lyon. Les angleses porten un 0-1 favorable del partit d'anada. L'Arsenal ja està classificat també per semis. Ha eliminat el Bayern. Es medirà el vencedor de l'eliminatòria entre el Wolfsburg i el PSG. Les alemanyes es van imposar 0-1 al partit d'anada. En bàsquet a l'Eurolliga avui juga el Barça, tenim Barça-Alba de Berlín. Si el Barça guanya, es garantirà el factor pista a favor als quarts de final de la competició. A l'Eurocup, pallissa del Joventut al Lietkabelis per 81-60, passa la penya com a segona, s'enfrontarà al London Lions en partit de vuitens de final a partit únic. En tenis a Miami, ahir es va haver d'ajornar el partit de quarts de final entre Alcaraz i Fritz per la pluja, el jugaran aquesta propera matinada, cap a la una aproximadament, i avui s'inauguren a Granollers els Special Olympics. Molta sort, per tant, als 1.500 esportistes que hi participen des de demà i fins al proper diumenge. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, és la tertúlia del Pedregà, i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, seguim preguntant sobre Ansu Fati. La pregunta avui és si creieu que Ansu Fati acabarà triomfant al Barça. Heu votat que sí al 39%, que no al 61%. En clau espanyol, us preguntem si creieu en la tercera victòria a Montilivi. Dos partits a primera divisió, dues victòries per l'Espanyol allà. Està l'enquesta al 50%. Heu votat que sí al 50%, que no l'altra meitat. I en clau Girona, us preguntem si teniu esperances que Riquelme es quedi al Girona la propera temporada. Teniu moltes esperances, al 30%, poques, al 30%, cap, al 40% dels que heu votat. Marc Peires està al control de so, Víctor Navarro i Paula Rodríguez a la producció. Us parla Joan Batllori. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa. La pilota ja roda Esports COPE.
I tu, què piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE i en facebook.com/COPE.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Mapa Tours, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Balcanes, Egipto, Jordania, Centro Europa. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem l'Esportscope d'avui dijous, establint comunicació amb l'estadi del Camp Nou, on, com us deia, tenim en marxa la junta directiva del Barça, que no és una junta directiva qualsevol, la d'avui, perquè s'estan tocant o s'han de tocar durant tota la tarda temes molt importants. Allà hi tenim a l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Fa una bona estona que ha començat això, no, ja?
Sí, minuts després de les dues del migdia ha començat la junta directiva amb un dinar a la sala Roma amb la porta al capdavant, que ha estat l'últim en arribar aquí al Camp Nou. Ara mateix estic a l'esplanada, fa un dia meravellós i els directius estan dinant a dins de l'estadi. Una junta clau, ha de ser clau pel finançament de l'Espai Barça. La porta, recordaràs, que es va marcar tenir l'acord tancat com a dia límit demà, sí, amb els inversors per obtenir els 1.500 milions d'euros, amb Goldman Sachs al capdavant. Però ens acaba de dir el vicepresident econòmic fa una estoneta, Eduard Romeu, que s'ha d'estudiar molt encara, que encara han d'estudiar aquest finançament. Per tant, tot indica que no es tancarà quan estava previst, és a dir, ni avui ni demà, en les properes hores, perquè doncs encara volen analitzar a fons les diferents propostes que tenen pel finançament d'aquest Espai Barça. També ha apuntat Eduard Romeu que no hi ha nervis per tranquil·litzar una mica doncs a la massa social davant d'algunes informacions que apuntaven que hi ha directius preocupats, i no és per menys en la situació en la que està el Barça i en com estarà mateix el crèdit i un finançament de 1.500 milions d'euros. Des del club, com et deia, ens comunicaven que no hi haurà ni compareixença ni tampoc cap nota informativa després d'aquesta junta, on també es tractarà la rebaixa de la massa salarial. La Lliga li exigeix al Barça rebaixar-la en 200 milions d'euros de cara a la propera temporada. Mateu Alemany, de fet, amb el seu maletí, ha estat un dels primers en arribar a la reunió, i també el cas Negreira amb la possible roda de premsa de Laporta després de Setmana Santa. Està apuntat al dia 12 d'abril com a possible data per aquesta compareixença del president.
Són temes tots molt importants, Helena, i que van interconnectats, perquè igual el cas Negreira pot afectar d'alguna manera els inversors, el finançament de l'Espai Barça. És evident que el tema de la rebaixa salarial, de la primera plantilla, el fair play financer, tot això té a veure amb economia també, i són temes molt importants i que estan interconnectats entre ells, eh?
Totalment. De fet, aquesta iniciativa que ha pres Laporta durant la setmana d'enviar cartes, correus electrònics per tranquil·litzar no només a socis del Barça, també a patrocinadors, inversors, arrel de totes les informacions del cas Negreira i el tenir aquest cas als tribunals, demostra que hi ha preocupació entre els inversors i també el club, perquè pot ser un problema a l'hora d'avançar, no?, en aquest finançament per fer el nou Camp Nou i l'Espai Barça. I, evidentment, la massa salarial també és un obstacle a l'hora d'inscriure futbolistes com Gavi, Araujo i Valde, que encara no poden tancar la renovació, o fer fitxatges la propera temporada.
Perfecte, Condis. Doncs res, línies obertes per si hi ha alguna novetat. Estem molt pendents del que passi durant aquesta tarda a l'estadi del Camp Nou. Que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Deixeu-me saludar ara l'economista Marc Síria, a qui acudim aquí a Esportscope perquè ens il·lumini en temes econòmics relacionats amb el Barça. És economista i és molt culer també. Marc, hola, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Bona tarda, molt bé. I tu, tot bé?
Tot bé, aquí. Aquí seguint les novetats i intentant sempre atendre-us quan m'ho demana, Joan. És un plaer.
El plaer és nostre, Marc. Escolta, si tu estessis a la junta directiva del Barça ara mateix i et poguessis adreçar al president i els directius que hi ha avui allà, al voltant del tema de l'Espai Barça, quin consell els donaries? O què els diries que han de fer? O què és millor fer?
Doncs que no és cap fracàs ni cap derrota fer un aplaçament, que la conjuntura econòmica és la que és, amb els tipus d'interès més alts dels últims 40 anys, que han pujat amb més força en els últims 40 anys, que la inflació segueix desbocada amb coses que necessitem per construcció de l'Espai Barça, i que, a més, no tenim ni estalvi, o sigui, no tenim la capacitat de posar ni un euro per començar aquesta obra, ni tenim la capacitat de generar caixa per poder fer front a les nostres despeses actuals i aquest deute de 1.300 milions que tenim actualment. Per tant, els diria que tenim uns objectius clars, que són sanejar el balanç, ser capaços de generar caixa, ser viables i sostenibles en el nostre negoci ordinari, que estem perdent 200 milions d'euros en el nostre negoci ordinari, i a partir d'aquí afrontar l'espai Barça. I com última reflexió, la palanca més important que té el Barça avui és la capacitat de generar diners amb el match day, que gràcies a la il·lusió, a l'equip, a Xavi, etc., també, evidentment, amb el fitxatge de Xavi, i per tant, també un encert de la directiva en aquest cas, doncs aprofitar tots aquests ingressos per acometre aquestes accions de sanejament de balanç i tindrem temps per fer l'espai Barça.
Tu creus que estem a temps d'aturar-ho, això? Perquè, clar, tu vas al Camp Nou i veus que ja no hi ha part de la tercera graderia, la gent de l'empresa constructora turca l'IMAC ja estan treballant, s'estan acondicionant o s'està condicionant l'estadi olímpic de Montjuïc perquè el Barça vagi a jugar allà. Estem a temps d'aturar-ho, Marc?
És l'únic, Joan, que no sé. No sabem què hi ha signat, no sabem quines obligacions el Barça pues, s'ha compromès i, per tant, aquí sí que hem de dir que només en aquest cas la Junta i el president o qui hagi negociat aquests acords saben els riscos del que significaria aturar l'obra, no? Però si em planteges la possibilitat, evidentment aturar-ho entenc que seria el més prudent i el que té més sentit comú ara per ara.
Però és que portem molt de temps amb això, Marc, i no hi ha manera d'acabar d'arrencar. Ja. També entenc que, clar, el club necessita fer-ho també tan aviat com sigui possible perquè pensa que els ingressos que generaria un nou estadi també donarien molt impuls a l'entitat i, en fi, no ho sé.
Ja, Joan, però portem, i tens molta raó, 10 anys amb això, la possibilitat de quan es va vendre, quan va marxar Neymar, era el moment ideal per tipus d'interès, caixa de l'entitat, aquests recursos que van entrar de forma inorgànica per posar 200 milions sobre la taula, ens hem dedicat a fer renovacions que no tenien cap sentit i a fitxar jugadors que no han donat el resultat, i ara ens trobem una realitat, que és que el que perilla és la viabilitat del propi club. Per tant, no ens va de 18 mesos, no ens va de temporada i mitja, dues temporades, que jo crec que es pot donar la volta al mitjó amb la part del negoci ordinari del club, i crec que val la pena que hem aguantat aquests 50-60 anys aguantar aquests 18-24 mesos més. Jo crec que qualsevol financer, que també jo sóc soci, jo vull que es faci el nou espai, jo vull disfrutar-lo, vull viure amb els meus fills, però per sobretot vull protegir el model de propietat del club.
Et segueixo a Twitter, que sempre és molt interessant el que poses, Marc, i vens expressant també els teus dubtes sobre l'empresa turca a qui el Barça ha adjudicat les obres de l'estadi, no?
En cap moment parlo de la licitació, crec que la licitació està allà, s'ha portat els seus mecanismes i s'ha fet, per tant no entro en això, sí. Entro que l'acompanyant de viatge doncs ens genera dubtes, però ens genera dubtes pel propi context econòmic del que abans et parlava, no? I perquè us feu una idea, l'IMAC és un conglomerat d'empreses i una de les seves filials va emetre un bono per poder-se finançar perquè el seu negoci ordinari, o sigui, estava en pèrdues, i, per tant, es va finançar amb 370 milions d'euros i va haver d'oferir un 9,5% anual per poder-se finançar amb un rating per Moody's de bono escombraria, no? Per tant, què vull dir amb això? Doncs que també crec que es podia haver escollit a nivell potser de solvència i experiència un altre acompanyant de viatge.
Si m'equivoco, rectifica'm, però en una conferència et vaig sentir dir potser que havíem triat per fer unes obres de Champions a una empresa de tercera divisió, algo així?
Bueno, de les 60 empreses principals en obra civil és la 57 del món. Llavors, bé, pues, que cadascú tregui les seves conclusions. Jo no prioritzaria mai a una obra en aquestes el temps i el preu, sinó l'obra més important de la història patrimonial del Barça, hem d'afegir experiència i solvència. Evidentment, preu, que s'ha de tenir en compte, evidentment, rapidesa, però experiència i solvència, crec que per sobre.
Un parell de coses més, Marc. Dius que la conjuntura econòmica no acompanya per tirar endavant un projecte d'aquestes característiques. Després està que, clar, t'ha esclatat el cas Negreira, que això entenc que els inversors, també s'ha comentat molt això, els hi pugui generar algun dubte a, ja diria que a curt i mig termini, perquè plana també la possibilitat d'una possible sanció de la UEFA sobre el Barça.
No, i a més que hem estat... són molts anys, no? És una praxis que s'ha comès durant molts anys, diferents administracions per part del club, per tant, una praxis instaurada, no? I el que sí que hauríem de fer és aquest exercici d'absoluta transparència, que jo crec que, que la Junta està per fer-lo, de màxima transparència, i on han anat aquest patrimoni a 7,5 milions que han sortit del patrimoni del Barça, no? Evidentment, l'inversor el que diu és, escolta'm, aquesta praxis explica'm quan la vas erradicar, com la vas erradicar, què faràs perquè no torni a passar, el teu compliance i el teu departament jurídic, què està fent perquè això no torni a passar. Té un impacte? Sí. No és un impacte definitori per dir sí o no a l'Espai Barça? També t'ho dic, no ho és. Jo crec que és molt més el context que aquest cas en concret. Però tot influencia, evidentment.
Okay. I una última cosa, que hem parlat molt també amb tu en d'altres ocasions del tema del fair play financer. Quin panorama preveus per aquest estiu? Tenint en compte que el Barça encara ha de remeixar moltíssim la massa salarial, que agafes els diaris i veus noms de futbolistes que poden venir, però que en realitat estàs tenint dificultats fins i tot per inscriure a Gavi, de moment.
La Lliga de Futbol Professional va canviar les regles del joc a meitat de partit, al mes de novembre, i ens va dir que la venda de patrimoni ja no computaria per fer el prei financer a partir d'aquell moment. I amb, una descompensació d'una negoció ordinària de 200 milions, doncs el tema es complica moltíssim. Jo crec que el Barça, per incorporar jugadors, no anirà, evidentment, a la regla 1. Haurem de vendre jugadors per volum de 100-125 milions per poder fer incorporacions que, evidentment, comporten un salari, encara que vinguin de forma gratuïta.
Que no diu, no, fitxatges a cost zero. Bueno, ja, a cost zero, però aquesta gent vindrà cobrant alguna cosa, clar.
No, i a més, quan ve un fitxatge a cost zero, has de tenir en compte que el que et demana el jugador és un increment de salari perquè no has pagat traspàs, això és lògic, no? Clar. Llavors... és una mica trampós, no? Lo de zero, no? No zero, zero en el món del futbol, res, no? I menys si vols competir. Llavors, estructurar molt bé aquesta generació de joves jugadors amb tant de talent i tanta ambició per aconseguir això, sí, ha de ser el primer objectiu, intentar fer totes aquestes renovacions d'inscripcions que són tan urgents, i després jo crec que tots aquests jugadors actius, alguns que han vingut de fora, altres que tenim, que Xavi i l'equip tècnic, per sobretot, no comptin amb ells, buscar una sortida i incorporar jugadors que siguin molt més, per dir-ho així, barats que el que marxa, no? El que marxa m'ha de donar un benefici i he d'incorporar un nou jugador que tingui un salari més baix, no? I anar a buscar aquests 450-475 milions de massa salarial, que és el que he d'anar a buscar.
Panorama complicat, com sempre, a les últimes finestres. Marc Síria, gràcies per estar a Esportscopi una vegada més, t'ho agraeixo molt. Que vagi molt bé, fins una altra, eh?
Una abraçada molt forta.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
A
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És 24 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Abans del debat hem de parlar de Gavi, que s'està parlant bastant de Gavi a les últimes hores. Víctor Navarro, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Sobretot arrel de que ahir els companys de Relevo expliquessin alguns episodis de comportaments, diguéssim, no gaire gratificants de Gavi durant aquesta darrera concentració amb la selecció espanyola, no?
Sí, són quatre pilars els que explica sobretot el periodista Sergio Santos de Relevo, que va estar parlant també al partidazo parlant d'això. El primer, el dia de la firma, abans del partit a Màlaga. És habitual que la selecció signi tres jugadors a l'afició i Gavi havia d'estar amb dos companys més signant als aficionats. Va dir que es trobava malament, els seus companys es van queixar, van signar tres companys sense ell, però al final la federació va obligar la selecció a que Gavi baixés i signés ell sol als aficionats, a part dels seus companys. Va acabar signant Gavi aquests autògrafs. També deia que Gavi s'havia queixat de la posició. No li agrada jugar d'extrema esquerra i ho va fer paler allà a la concentració, que no li agradava jugar en aquella posició perquè hi creia que és millor en una posició més enrere al mig camp. Tampoc li va agradar la suplència a l'últim partit. Segons explica Relevo, va fer gestos visibles a tota l'expedició mostrant el seu rebuig. I també explica Sergio Santos a Relevo una última, una entrada de contundent de Gavi a l'entrenament a un company.
En la previa del partido contra Noruega hace una entrada bastante fuerte a un compañero que me consta que Morata habla con él y le hace entender, quizá también fruto de la juventud, un exceso de ímpetu de querer
en el entrenamiento
de querer ir siempre a tope, pero claro, antes de un partido darle una patada a un compañero por entrar quizá demasiado fuerte, pues Morata le cogió y le dijo, oye,
relájate,
relájate un poquito.
També va informar Miguelito, que estava al partidazo de COPE, per fons de la federació, que el jugador que va rebre l'entrada de Gavi era Rodri, i que el dia de les firmes Gavi no es trobava massa bé i que no era cap mal gest, o sigui que realment no estava bé. Es va oferir a canvi estar a la sessió de firmes de Glasgow, o sigui que no hi havia cap polèmica en això de les firmes. A més, afegeix de fonts federatives Miguelito que Gavi en aquesta aturada ha sigut un professional, segons ha explicat des de la selecció i des de la federació. S'ha de dir també que el Barça no s'ha conegut mai cap capítol així de Gavi, cap capítol polèmic, i a l'entorn de Gavi, Formalera, com dius, estan indignats amb aquestes informacions i creuen que hi ha una campanya darrere contra Gavi.
És que sí, detecto últimament certa fixació amb Gavi, no? Ja des de fa setmanes, sí. Que si és un jugador massa agressiu, que si té vol arbitral, ara apareix tot això, no sé.
La polèmica amb Ceballos, sobretot, no? I també la comparació amb Casemiro, no? Són les dues coses que més estan voltant al costat de Gavi i aquesta campanya que va creixent i que es coneixen capítols com aquests que, evidentment, no agrada ni al seu entorn ni al jugador.
Víctor, gràcies.
Gràcies.
Vas una miqueta millor, no? Una miqueta millor,
una
poc a
miqueta,
poc, eh?
Una miqueta.
Ànims. De gràcies. Seguida el debat.
Ja és aquí la sisena edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 12 12. Creu Blanca. Ahora es el momento.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Vinga, obrim el debat, la tertúlia del Padre Gama, el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
I amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. No, no detecteu una miqueta de fixació últimament amb Gavi?
Sí. Que,
no? Com si hi hagués interès amb... No?
Ahir ho estàvem comentant al partidazo, que
no sé si dir-li campanya o no sé, o una tendència, però ja fa temps que amb les faltes i tot això es va començar a comparar Gavi amb Casemiro. Jo crec que allò sí que va ser una campanya, escalfant els clàssics, i ara comencen a coincidir moltes coses. Vull dir, no crec que Relevo vulgui fer cap campanya, però apareix aquesta informació i la publiquen. I a mi em crida molt l'atenció perquè al Barça no se li coneix cap d'aquests comportaments. I després el seleccionador no diu cap bajanada ni res molt, molt bèstia, però home, no hi ha cap altre jugador de la plantilla d'Espanya que hagi dit públicament al seleccionador que té comportaments perjudicials que ha de corregir. Només li ha dit a Gavi. No em sona bé, sincerament, no m'agrada, no sé què està passant. Potser s'ho mereix, però des de fora l'aparença que fa és que s'està posant de moda criticar tot el que fa Gavi.
Sí, jo no ho sé, no el conec, el futbolista, personalment, i no sé quin és el tarannà, però sí que veig una mica això, Júnior. I és veritat, això és veritat, que és un futbolista agressiu, que va molt al límit, que sovint, igual, fins i tot traspassa el límit, que és una cosa que també aquí, em sembla que Xavi fa mesos també va dir que igual podia polir en aquest sentit alguna coseta, però en fi, no sé, és com si jo... no, se li volgués posar molt l'accent, no?
Jo crec que tot és fruit de la casualitat. Crec que quan va sortir tot lo del Negreira s'havia de justificar el que el Barça rebés favors arbitrals encara avui dia. Llavors, crec que la peça que han fet servir per justificar que no ens piten certes faltes o que no treuen les targetes que haurien de treure, pues és amb el jugador una mica més agressiu que tenim futbolísticament de la plantilla, que és el Gavi, i ja està. I crec que l'han fet servir de bandera justificativa i punt, perquè jo crec que el Gavi és una mica un símil del Puyol en una posició diferent. Són jugadors que li donen prioritat a deixar-se la pell al camp i anar totes i tal, i això implica doncs, moltes vegades ser un curt cop al rival i ficar la cama, i ficar el pit, i ficar el nas, i ficar la cara... I ja està, llavors crec que tot és més fruit de la casualitat que no d'una campanya preestablerta per no sé què.
Clar, i si rectifica això, Dani deixarà de ser el futbolista aquest també, sí, vull dir, ell sí, és un jugador tècnicament molt bo i que aporta molt en futbol ofensiu i tal, i després té aquesta segona vessant d'aquesta agressivitat ben entesa que demostra damunt del terreny de joc. Si això ho treus, quedes amb mig Gavi, no sé.
100%
d'acord. És que jo crec, perdona que et corregeixi, però jo crec que lo primordial del Gavi...
Sí.
És aquest punt d'honor i aquesta agressivitat.
Mm. Sí, és així.
Jo crec que això és el que li porta a després de tant en quant poder marcar, de trepitjar, ja, exacte. I no crec que sigui un jugador tècnicament extraordinari.
A Xavi li recordo declaracions al sentit contrari, a les de De La Fuente.
Sí, les últimes sí, les últimes sí. Va dir que no s'ha de tallar,
que
no s'ha de frenar.
Res,
exacte, o... sí.
Que no toqui res, que no canvi res, que ens agrada com és així, no?
Sí.
I evidentment que els dos entrenadors i tots els entrenadors que tingui Gavi a la seva vida preferiran que no vegi una groga al minut dos. Vull dir, això em sembla lògic. Però sortir públicament a reprimandar, a corregir... A tocar-li el crostó, encara que sigui de forma molt educada i lògica, il·lícita i legal i tal, a mi em sembla contraproduent. Perquè si ara Gavi posa el fre de mà, no vull dir que serà un jugador vulgar, però perdrà la gràcia que té... Ah. Espanya m'és igual, perquè a Espanya hi ha altres... A banda que no m'interessa molt la selecció, però vull dir, hi ha altres futbolistes que poden tenir aquestes ganes. El Barça, és molt estrany que surtin migcampistes així. Tots els migcampistes que surten del planter normalment són...
Finos tècnic, estilistes,
finets,
finos estilistes.
I de no anar al xoc. Aquest tio veu a Pogba i va cap a ell a atropellar-lo.
Sí.
I jo crec que això no s'ha de perdre. Jo crec que això és molt bo.
No.
Sí, sí, molt bé. Molt bé. He volgut començar amb Gavi perquè veníem de parlar de Gavi, però ara vull parlar d'Ansu Fati. A més, aprofitant que tenim el Júnior aquí, Júnior, el tanto també, que ja... Però, en fi, tu el coneixes molt bé, amb ell, a la família, perquè els has tractat des de la seva arribada a Barcelona i volia preguntar-te què t'ha semblat aquesta intervenció del pare, de Bori.
Què m'ha semblat? M'ha semblat desencertada, però en el seu estil. Jo prefereixo que em facis una pregunta concreta i jo te la responc, perquè si no puc parlar mil coses que potser després m'empenaviré.
Una pregunta que li pots fer, perquè ho hem estat comentant aquests dies amb el Júnior, és si creu que pot sortir del Barça.
No crec que pugui sortir del Barça. Jo crec que és molt, molt complicat. Un altre cop el Barça va tard i malament. Jo crec que els jugadors de la cantera, no és menysprear-los, però quan arriben al primer equip... han de passar a parlar-ho i se'ls ha de fer renovacions progressives. Ens trobem que l'Anso té un contracte elevadíssim que crec que no està ara mateix al nivell d'un jugador que cobri aquests diners. No sé com dir-ho. Llavors, entre això, entre la lesió que s'ha fet més famosa que el Cristóbal Colón descobrint Amèrica i que els clubs ja no estan per regalar els diners, doncs fa que tot això sigui molt complicat. I després, que jo estic convençut, però convençudíssim coneixent l'Anso, que ell no es vol moure d'aquí.
No, això ho ha dit el pare també clarament. Les declaracions són sinceres. Quan diu Anso, me dice, no, papa, yo en esto no te voy a hacer caso, yo me quiero quedar, jo m'ho crec al 100%.
Sí, però també és cert que ell també es vol quedar perquè és que no trobarà cap equip que li pagui el que ell estimaria oportú per deixar Barcelona. Fixa't que parlo de Barcelona, no parlo del Barça. El millor ve l'Espanyol i el Barça paga la complementària i ell se'n va a l'Espanyol. Però sortir de Barcelona a l'aventura, a veure què passa, i crec que això no passarà.
Si Anso Fati fitxa per l'Espanyol, jo ja vull dir, em llenço pel balcó i no tindria...
Bueno, potser no és... no sé com sortiria, però no seria tan mala gestió.
Perquè tu què creus que ara mateix el mercat pagaria per Anso Fati Júnior? Perquè, per exemple, és un futbolista que abans de lesionar-se, pel que apuntava, era un jugador que igual estava preu de mercat a prop dels 100 milions d'euros. I ara tu mires Transfer Market i posa 35.
Però és que això no és veritat. O sigui, que estigués prop de 100 milions d'euros un jugador que sí, que va fer gols amb el primer equip del Barça, però que encara no havia demostrat el que va poder demostrar el Leo en el seu moment guanyant pitxitxis, lligues i títols, o Mbappé amb el Mónaco i el PSG. Vull dir, a l'Anso no havia arribat això. El que passa que hi havia una necessitat brutal en el Barça de substituir el Leo Messi i això fa que es perdi l'oremus del que són els futbolistes.
Perdó, acaba.
Llavors, només per matitzar, en aquell moment no valia 100 milions. Ara, que era una gran promesa i ell guanyant un milió i mig podia venir un United o potser un City i pagar 50 milions d'euros i fer-li amb ell un contracte de 4, doncs això era possible. Ara mateix, és que no, no... O sigui, tu dic d'una altra manera, tu ets el... Ja no et dic el director esportiu, tu ets el propietari del Martinenc.
Igual algun dia... No ho descarto, algun dia. No ho descarto.
Vale, tu ets el propietari del Martinenc i el tens a la Premier entre els tres primers i volem competir a la Champions League. I tens l'opció de fitxar a Anso Fati. Què fas?
Home, ara mateix em genera dubtes, molts dubtes, clar.
No, si te'ls genera tu, que ets periodista, imagina't a un professional.
Sí.
Ja no et dic si li preguntes, bueno, vale, me la puc jugar... quant cobra? 6 milions nets. Després de guanyar la Champions i tal, va començar a cobrar 8.
El Júnior sap molt més d'això que jo, i per tant, si ell ho diu, va a missa. Però a mi em sembla que a Anglaterra tenen molta pasta. I jo veig que el tio del Newcastle va fitxar Isak per una morterada, i van a fitxar, mai me'n recordo el nom, el lateral del Betis, que se'n va anar també, a l'Aston Villa, no? I també per una morterada.
Que l'Anso no se'n va a Newcastle, allà a viure
el
Jordi.
Si ell no vol és una altra cosa, però jo, si sóc un tio de la Premier, que tinc 80 quilos per gastar, abans que fitxar Isak, fitxo Anso Fati, perquè pot sortir bé o pot sortir malament.
No t'ho farien. No ho farien. No ho farien perquè Isak té unes condicions per la Premier que l'Anso no té.
Escolta, pràcticament amb un sí o amb un no, que em quedo sense temps. La pregunta que fem avui als oients. Creieu que Anso acabarà triomfant al Barça, Dani? Mantens l'esperança?
Si em poses una pistola a imatge a dir una de les dues coses, et dic que no.
Que no.
Tres. Crec que no.
Sí. Júnior?
A veure, no vull fer ni sí ni no. Jo entenc que l'Anso ha aconseguit una cosa que és molt complicada.
Però és que
vull ser sincer. O sigui, ell ha aconseguit arribar al primer equip pràcticament cremant totes les etapes de la cantera menys el Barça B, i això és una cosa que és molt complicada de fer. Llavors, des d'aquest punt de vista, jo crec que ha triomfat. Yeah. Ara, acabar sent una estrella del club, estil, Puyol, Piqué,
Messi, jo aquí no ho veig. Mm. No ho veig perquè és complicat. Mm. I menys si després surt el pare cada dos per tres dient no, sí, jo el Madrid me lo llevaria, però mi hijo me dice que no. Això és el sí, però no. No, me lo llevaria al Sevilla. Sí. És no entendre el que és el barcelonisme.
Mm. Molt bé. Ho deixem aquí de moment, amics. Dani, Júnior, una abraçada molt forta als dos, anem parlant, eh?
Igualment, gràcies.
Que vagi bé. Seguim, que ens espera protagonista.
Ja tenim ganes de Lliga i anar esborrant dates del calendari. El Barça ha de sumar 3 punts més i serem al seu costat.
Hola, soy Jordi Alba y te invito a que sigas todos los partidos del Barça en Tiempo de Juego con Paco, Pepe y Lama.
Tiempo de Juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Martínez Valero, Elche, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
20 minuts i les 4, dissabte, a les 2 del migdia, Montilivi, partidàs Girona-Espanyol. Saludo a l'Albert Díez. Albert, hola, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
I saludem protagonista. Tenim protagonista de luxe a Esports Cope, futbolista jove, talentós, un dels cracs del Girona és Rodrigo Riquelme. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo está, Rodrigo?
Muy bien, muy bien.
Bueno, recién llegado de la Sub-21, ¿no?
Eso es, sí, yo estoy aquí en Girona, sí.
Bueno, ¿cómo ha ido la cosa? Victoria frente a Suiza, además con 2 golitos tuyos, luego empate contra Francia. ¿Cómo ha ido, Rodrigo?
Bien, bien, bien. Sacamos resultados positivos. El primer partido, pues bueno, tengo la suerte de hacer 2 goles y conseguir remontar el partido. Y luego contra Francia, bueno, hicimos un muy buen trabajo ante una selección muy, muy buena. Y bueno, seguimos manteniendo las derrotas a cero.
Habrás hecho trabajo suavecito hoy, ¿no, Rodrigo, o qué?
Bueno, sí, hoy es un poco de bajada de carga, así que bueno, pero estoy bien, físicamente estoy bien.
A tope para el sábado, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, es partido bonito, ¿eh? Porque se ha establecido en los últimos años una rivalidad guapa entre Girona y Espanyol, Rodrigo.
Sí, 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 ya me han comentado aquí cuando he llegado y bueno, joder, pues con muchas ganas y pues sobre todo para poder darle una alegría a la gente que venga a vernos.
Sí, ya sabemos que todos los partidos son importantes, ¿eh? Pero ¿se palpa en la semana previa jugar contra el Espanyol, que es un partido que tiene un puntito especial, o qué?
Yo es la primera vez que lo vivo y no he podido lo que es estar una semana entera ni nada por bueno, pues por la selección, pero sí he visto en las redes sociales que se han vendido todas las entradas, que va a venir mucha gente, así que bueno, que eso es lo bonito del fútbol, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿cómo crees que se va a dar el partido? Vosotros llegáis en situación tranquila o relativamente tranquila, le sacáis 4 puntos a ellos en la clasificación, ellos sí que llegan en una situación muy delicada, presionados. ¿Por dónde crees que va a salir el tiro, Rodrigo?
Bueno, creo que al final es un partido que es un derbi también, ¿no? Va más allá de los puntos. Nosotros creo que estamos en una dinámica de trabajo que bueno, que es cierto que hemos sacado no muy buenos resultados en las últimas 2 jornadas, pero luego creo que el trabajo está siendo muy bueno, así que nosotros lo afrontamos con la mayor de las ganas y a dar alegría a la gente que venga a apoyarnos.
Uh-huh. Por mi parte, primero saludar a Rodrigo, agradecerle que nos atienda a 2 días de este derbi entre el Girona y el Espanyol. Te preguntaba, Joan, por ti, después de esa carga de 2 partidos con la Rojita, con la Sub-21, ¿cómo está el grupo? Venimos tras el parón, dijo Michel que Yangel y Couto antes del parón ya estaban, pero que les faltaba un poquito de dinámica de entrenamientos. Entiendo que no hay ningún susto de última hora, ¿no?
No. Yo cuando he llegado no había nada, así que bien. Bueno, las lesiones nunca son.
Claro.
Nunca son plato de buen gusto para nadie.
Bueno, ¿y qué tiene el Girona? Lo digo desde dentro del vestuario, ¿eh? Que tanto gusta a la gente por su fútbol, por su forma de jugar. ¿Qué tiene este Girona de la temporada 22-23? A ver.
Bueno, creo que somos un equipo joven, un equipo alegre, que nos gusta tener el balón, que nos asociamos muy bien entre nosotros y bueno, también la idea del entrenador es la que busca y creo que que los jugadores que tenemos pues son idóneos, ¿no?, para ese sistema de juego.
Este Girona que está aprendiendo a vivir sin Aleix García, que es pieza fundamental. Bueno, pieza fundamental es Aleix, pieza fundamental es Antibueno, pieza... Al final vamos viendo que casi todos sois pieza fundamental y eso es bueno en el concepto de equipo, ¿no?
Sí, no sé, cada uno intenta hacer lo mejor posible para el grupo y bueno, pues que está claro que nos beneficiamos del talento de, como tú dices, de Aleix, ¿no? Pero bueno, está ahora ha tenido una lesión, forma parte de esto y bueno, pues lo intentamos tapar de la mejor manera posible.
Si em permet, Joan, te hago una más por mi parte, Rorro. Te preguntamos mucho por tu futuro, porque toca, porque es noticia. Yo creo que encajas bien, pero me da la sensación que lo hacemos mucho desde la óptica Atlético de Madrid. Y yo te quiero preguntar desde el prisma Girona y si el Girona también ha iniciado conversaciones contigo o esto es a tres bandas. ¿Aprieta mucho Michel para que te quedes la temporada que viene?
Pues no tengo ni idea, la verdad. No he preguntado a mis agentes, de hecho... como dije, ¿no?, que ahora mismo no quiero saber ni por un lado ni por otro nada, quiero centrarme en lo que es el día a día y no moverme de ahí, ¿no? Creo que ese pensamiento es el que me ha dado buenos resultados, buen rendimiento y no quiero moverme más allá de eso.
Veremos qué pasa. En cualquier caso, seguir una temporada más en Girona es un escenario que tú no descartas de entrada, Rodrigo.
Bueno, nunca se sabe, ¿no? Había que ver muchas cosas, pero bueno, como te digo, no, ahora mismo estoy aquí contento, estoy a gusto y disfrutando.
Sí, a gusto se te ve, ¿eh? A gusto se te ve, muy metido en el equipo, pieza muy importante y como decía Albert antes cuando hablaba del estilo de jugar a fútbol que tiene este equipo y que implanta el míster, a ti este estilo te va bien, Rodrigo, te va bien.
Sí, bueno, yo puedo adaptarme a varios estilos de juego, pero bueno, sí, ahora mismo estoy en un buen momento, estoy contento y bueno, pues intentar hacerlo lo mejor posible para ayudar aquí.
Muy bien, estás contento tú y estamos contentos los que te vemos jugar, que es una delicia.
Sí.
Oye, nos hemos enterado que tenéis futbolín en el vestuario, Rodrigo, ¿es así?
Sí, tenemos futbolín. De hecho, yo no jugaba hasta que vine aquí y ahora estoy que no paro.
O sea, ya le has cogido el tranquillo a los cambios ahí con la muñeca y tal, ¿no?
Sí, sobre todo con la derecha, pero la izquierda se me complica un poco más, pero estoy en ello.
¿Te gusta jugar delante o detrás? Los dos de
delante. Yo arriba.
La jugada tuya, que es muy clásica, naciendo desde la banda y metiéndote hacia adentro y el recorte, sí, esa en el futbolín es más complicado,
¿eh? Lo intento también aquí. Más bueno. Difícil, pero lo intento mejor aquí.
Bueno, oye, por cierto, Sigankov ha sido padre, su hijo ha nacido en Cataluña, en Girona, ¿se ha pagado ya algo? Porque también, ya sé que le colgamos a los jugadores carteles, pero sabes que esto es muy periodístico, es uno de los jugadores del momento también, ¿se ha pagado algo o no? ¿O todavía no?
No tengo ni idea, yo he estado fuera.
Ah, vale. Vale.
No sé si eso, ahora cuando le he visto, pues le he felicitado por el niño y ya está. No sé qué decir.
Fenómeno. Oye, ¿los muñecos de qué color son? Para terminar con el tema del futbolín ya.
El Girona.
¿Y el rival?
Pues si te soy sincero, ahora mismo no tengo ni idea.
Ah.
O sea, no tengo ni idea.
Bueno, mientras estén los del Girona ya está bien.
Hombre, claro.
Rodrigo, Riquelme, un placer. Gracias por atendernos y suerte, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Chao.
Hasta luego.
Chao. Un crack, Rodrigo Riquelme, que nos ha explicat com estava el Girona. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
De l'Espanyol, que expliquem, a veure.
Doncs mira que han treballat avui a Curna i a Prat amb tota la plantilla al complet, eh? Quedaven per incorporar-se José Luis César Montes, s'han reincorporat, José Lu amb un somriure de bat a bat, internacionalitat tot acabada d'estrenar, i César Montes amb una mica més, per les imatges que difosa el club, amb una mica més de jet lag, el mexicà. Algun jugador sorprès pel solet que...
Estava adormit o què? Anava adormit o què?
Home, vulguis que no, fas un viatge llarg i escolta...
T'afecta.
Bueno, el que tenim és àrbitre, per aquest partit. Ortiz Arias al camp. Curiosa la dada. Ha xiulat a primera 3 partits a l'Espanyol. 3 empats, una casa i 2 a fora. El que sembla que no ha acabat de caure del tot bé és la designació pel VAR de Ignacio Iglesias Villanueva, que té ara mateix la fama de ser l'àrbitre més dolent a la Sala VAR, recordem, va ser el culpable, entre cometes, de la polèmica al Cádiz-Elche. Serà la quarta vegada que li faci VAR a l'Espanyol, la primera fora de Cornellà. Tot això en una jornada on, per cert, els companys de Relevo han anunciat que Adrià Pedrosa, que oficialment continua en fase de recuperació de la seva lesió de pubis, tindria ja un acord tancat per jugar al Sevilla la temporada vinent. Demà, a les 11, roda de premsa de Diego Martínez, 12, entrenament a la Dani Jarque.
Demà escoltarem amb els tècnics, que parla Diego Martínez, efectivament, i també Michel al Girona. Una més de futbol, Albert, que vas estar ahir narrant per Cope Punès i dispositius al partit del Barça femení. Bé, a semis fàcil, 5-1.
No va haver-hi partit, no va haver-hi eliminatòria. Els 33 de joc, 2-0 guanyava el Barça. A l'afegit de la primera meitat va marcar el tercer al conjunt blaugrana, el descans 3-0 per aquest 5-1. El doblet de Rolfo, gols de Mapi, golaç de Mapi León, d'Oshoala i també de Patri Guijarro. I jo crec que el primer que estava, i realment no estava satisfet, Jonathan Giraldez, que va revelar doncs aquest desencís que en tenia ell, hi havia sobretot en un sector dels mitjans de comunicació i que això es transmetia, de només valorar el joc de l'equip pels gols que feia. Ahir va jugar i molt bé al Barça i a més va golejar i va sotmetre i va dominar el rival. I això li va permetre també dosificar i anar recuperant jugadores. El nivell ara mateix de la 10 del Barça, de Graham, entre altres, és un nivell d'excel·lent, de gairebé matrícula d'honor. Rècord d'assistència en un partit d'aquesta temporada de la fase de grups en un partit de Champions, 54.667 aficionats, i d'això venim, però hem de mirar el que tenim per davant. Chelsea o Lió, 9 de la nit, partit de tornada de quarts de final, les angleses van guanyar per la mínima a l'anada. Què diu el tècnic del Barça, Giraldez?
Ara mateix tant Lió com a Chelsea són dos dels millors equips d'Europa, això és una realitat. Qui mereixi classificar-se, doncs benvingut sigui. Serà difícil, ja sigui Chelsea o Lió. És cert que el fet de tenir la possibilitat de jugar a casa el segon partit ens dona, bueno, aquesta sensació de fortalesa, no?
Doncs veurem, 9 de la nit, Chelsea, Olympique de Lyon.
Recordo que també està ja classificat per semifinals de la competició al Arsenal, també en semis, igual que el Barça. 9 minuts i arribem a les 4 de la tarda. No te'n vagis d'aquí, Albert, que parlem de bàsquet de seguida.
Fins ara.
Fins aquí el futbol.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Qué suena tu Semana Santa?
En Cope suena a devoción.
Ese cosquilleo, esa emoción.
A tradición.
¡Que viva el Cristo más bonito!
A última hora, a Carlos Herrera.
La radio le va contando todo lo que pasa.
A grandes historias.
Pues la extraordinaria colección.
Todo empezó el día en el que...
Y desde que era muy pequeño tenía claro que quería ser...
Suena a estar en la calle, a Expósito.
Pues estamos reportajeando por Madrid.
A deporte.
¡Gol, gol, gol, gol!
Sesión continua de deporte aquí.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en opel.es.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct. Porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia. Respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
6 minuts i les 4, doncs vinga, anem amb el bàsquet. Albert, que tenim Barça-Alba de Berlín, avui al Palau, partit d'Eurolliga, l'objectiu guanyar per garantir el factor pista en quarts de final, no?
Exacte, i quedarà tot completat en quant a objectius de mínims abans del playoff per part del Barça. Va aconseguir ja fa unes setmanes la classificació matemàtica pel playoff de quarts de final i avui, aquesta és la travessa, fàcil, fàcil dir-ho, després és més complicat, tot i que és per últim de l'Eurolliga la fase regular, el rival avui del conjunt blaugrana, que és guanyar per classificar-se pel play-off via directa i tenint el factor pista, sobretot el factor pista. Un Barça que ve de guanyar a pista del Partizan i que avui jo crec dosificarà jugadors, perquè van haver-hi molts que van tenir un alt minutatge. És el cas de Mirotić, que està signant, és l'últim partit del mes de març, 22 punts de mitjana a Europa en aquest mes de març. Encara li quedarien, perquè és la jornada 32, dos partits més al Barça per intentar assegurar, en cas de derrota avui, aquest factor pista. 21 victòries al Barça, 9 té el conjunt alemany. Què diu, què pensa el tècnic del Barça? La prèvia serà una Jasikevičius.
Primero lo que tenemos que recuperar un poco físicamente y nuestros ánimos, ¿no? Levantarnos después de una victoria muy emocional, ¿no? Para mucha gente, yo creo que sí que hemos jugado mucha gente, muchos minutos. El partido está en no dejarles correr. Si conseguimos esto, tenemos buenas opciones.
Venim de veure a un Barça a la pista del Partizan en la Provítola, després d'uns partits gris, no lluint com estava fent, va recuperar la seva millor versió. Jo crec que avui, per allò de dosificar jugadors, s'ha de veure un Corey Higgins gairebé en la millor versió. 8:30 la cita al Palau Blaugrana, Barça-Alba de Berlín.
I a l'Eurocup, ahir va guanyar la pallissa a la penya, ja té rival, ja coneix el seu rival a vuitens de final.
Sí, el London Lions britànic, que no és que el bàsquet europeu a terres angleses tingui molt de desenvolupament.
Són més de futbol i rugby,
no,
allà.
Sí, no són molt punters, però això s'ha de jugar, perquè la penya la temporada passada va arribar també als vuitens de final llançat i va caure amb el Ratio Farm. És a un partit, la penya que ahir va sortir a jugar a l'Olímpic davant el Cabellis, aquí va guanyar 81-60, sabent que el Prometei havia guanyat, no tenia opcions de ser primer, però va vèncer. Carles Duran, sobre el futur, és a dir, sobre el rival, tècnic de la penya.
Hem de fer que l'equip arribi perfecte el dia a Londres. I si no està perfecte, són 40 minuts. I entre tots ho hem de deixar-ho tot. No vull pensar més enllà, perquè és únic. No hi ha un endemà. Perquè si passes, bueno, és lo normal, no? I si perds, s'ha acabat. I espero que l'Olímpic també entengui que no és un partit qualsevol. És un partit únic que ens dona la possibilitat de jugar uns quarts de final que l'any passat no ho vam aconseguir.
Clar, contundent i català. Tindrà la penya dos partits de la Lliga Endesa abans d'aquesta eliminatòria. M'expliquen des del Joventut. Està fixada per l'11 d'abril, però sembla ser que el partit de la penya serà el 12 i també és notícia avui al Joventut de Badalona. Bona notícia, la continuïtat, renovació de Guillem Vives fins al 2026.
Gràcies, Albert.
A tu, que vagi bé.
Acabarem amb tennis, que Miami es va haver d'ajornar per la pluja a l'Alcaraz Fritz. De quarts es jugarà avui. Paula Rodríguez, bona tarda.
Doncs sí, ahir es va haver d'ajornar el partit entre Alcaraz i Fritz degut a les pluges que van inundar una mica la pista. Dels quatre partits, de fet, que estaven previstos per jugar aquella tarda, només es van poder jugar dos, un dels quals va ser el de Sinner, l'italià que serà rival d'Alcaraz en cas que aconsegueixi passar la semifinal. Un Alcaraz que ja té ganes d'enfrontar-se a Fritz i assegura que se sent com a casa a Miami.
Llevo ya muchos partidos seguidos ganando aquí en Miami. La verdad que me siento como en casa. El cariño que recibo de toda la gente cada día es súper especial, ¿no? Y yo creo que esa es la clave por la que estoy jugando un gran nivel. Por todo el apoyo que estoy recibiendo. Me siento muy cómodo, defendiendo muy bien, moviéndome muy bien. Yo creo que estoy haciendo las cosas muy, muy bien. Y bueno, al final ahora ya me espera Taylor Fritz, que es un rival durísimo. Y bueno, espero poder seguir jugando al mismo nivel.
El partit finalment es jugarà avui a la una d'aquesta matinada i aquest fet farà que Sinner, que ja espera un dels dos a la semifinal, tingui un dia més de descans respecte al que passi.
Gràcies, Paula.
Hail, superstar!
Saps què és això, no?
Sí, la sintonia de la Champions femenina.
La sintonia de la Champions femenina, efectivament. És que hi ha coses que... Hi ha coses per millorar el futbol femení. Saps que el futbol femení s'ha incorporat a l'última edició dels videojocs, aquests de futbol, els dos clàssics que existeixen, però amb un resultat, sobretot en un d'ells, dubtós, el que incorpora la Champions, la Premier, la Lliga Francesa, per exemple. Defensa del Houston, Caprice Daidasco, ese avatar no me representa. Katy Stengel, delantera del Liverpool, se me ve calva. Sidney Lerux, delantera canadiense del Angel City. Vais a asustar a mis hijos. Por favor, ponedme una talla más de camiseta.
S'han de millorar els gràfics, no?
S'han de millorar molt els gràfics. Àlex Chidiac, del Racing de Louisville. Por favor, decidme que no me escaneé todo el cuerpo para esto. Sara Gordon, también del mismo equipo. Me habéis dibujado despeinada. Cal millorar, evidentment, els gràfics dels okay. vídeos. Por cierto, si hay campanya contra Gavi, és un episodi de poco yo comparada con la campanya contra Casimiro. Però bueno, va, rematem això amb
la cunyeta, sempre, la
rematem això, Majori. Unai Simón s'incorpora als entrenaments de l'Atlètic de Bilbao, denunciat Gonzalo Montiel del Sevilla per un presumpte delicte sexual a l'Argentina.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.